Ràdio Estel. Buscaves una alternativa? Doncs ja tens alternativa. El 9 de setembre et despertaràs d'estrena. Comencem els nous matins sincronitzats amb tu des de les 7 en punt. L'actualitat ben entesa, les previsions al punt i els resums, les opinions i els continguts des d'una nova òptica. Conduiran Pau Massip i Mercè Raga. A partir del 9 de setembre, posa't d'estrena i sintonitza l'alternativa. El matí de Ràdio Estel. Des de les 7 en punt del matí, sincronitzats amb tu.
Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-chan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A Ràdio Estel comença Àngels.
Els 7 centres d'internament d'estrangers que hi ha oberts a Espanya tenen una eficàcia escassa, d'acord amb els principis legals pels quals van ser creats, que és la deportació de les persones migrants en situació irregular als països d'origen. Així ho assenyala l'informe CIES, Espais sense drets a migrants, elaborat per l'Associació Pro Drets Humans d'Andalusia, que reflecteix que de les 83.133 persones recloses en aquests centres entre 2011 i el 2022, el 50% va ser repatriat i la resta posat en llibertat, senzillament. Per tant, la pregunta que cal fer-se és si són efectives aquestes instal·lacions per abordar la problemàtica migratòria de manera justa i respectuosa amb els drets humans. És crucial reflexionar sobre alternatives tal vegada més humanitàries i efectives també per garantir la protecció dels drets de totes les persones, independentment del seu estatus migratori. Avui a Àngels, reflexió sobre tot plegat.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda, un cop més a totes i a tots. El 36è capítol d'aquesta temporada aquí a Ràdio Estel, del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen i reflexionen al voltant del tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral, que el tenim al control tècnic, i qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Mireu, la Fundació Migra Studium va organitzar ara fa unes setmanes una jornada per reflexionar sobre aquests centres que us parlava al principi d'internament d'estrangers com un element repressiu de la política migratòria estatal i europea. L'acte, anomenat Jornada sobre CIE, present i futur de l'internament, es va celebrar a les instal·lacions de SADE i durant l'acte doncs, es va constatar a partir de l'acompanyament a les persones d'interès de diferents CIEs de l'estat espanyol aquest dèficit de les instal·lacions, la precarietat dels serveis i les constants situacions de violència. Prou preocupant i prou dramàtic tot plegat. Per reflexionar sobre tot el que us explicava ara, ja podem saludar una de les persones que va portar endavant aquestes xerrades en aquesta jornada. Ell és l'advocat i el responsable de l'àrea CIE de la Fundació Migra Studium. Ell és Josecho Ordóñez. Josecho, benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
Benvingut aquí a Ràdio Estel, a Àngels. Ara de seguida entrem en com van anar aquestes jornades i què està passant amb els CIE, però abans ens podries presentar una mica aquesta Fundació Migra Studium, què feu, a què us dediqueu, quin és el vostre objectiu?
Sí, bàsicament, la Migra Studium és una fundació de la Companyia Jesús, iniciativa de la Companyia Jesús a Catalunya, sí. I dins del Servei Jesuïta Migrants a Espanya doncs ens focalitzem en tres àrees, no? Acollir, a l'acollida, és molt important, l'acompanyament i la defensa dels drets de les persones migrants. Llavors, estem al Gòtic, al carrer Palau, i entre tots els projectes el que jo porto és el de l'assessorament jurídic a persones bàsicament sense papers de residència i també l'acompanyament a les persones tancades privades de llibertat dins del CIE de la Zona Franca.
Déu-n'hi-do. Josecho, els CIE, és la teva especialitat, el que tu toques, ara ens ho estàs explicant, a més molt directament. Per a què serveixen aquests centres? Quina és la seva naturalesa?
Hi ha dues respostes. La primera resposta és la que...
Una cosa, és que expliquem als oients, perquè, clar, no veieu l'expressió, però l'expressió que has fet, si m'equivoco, em corregeixes, és com dir, quina pregunteta, perquè ahir hi ha molta tela de cortar.
Sí, per això que no hi ha una sola resposta. No? Et podria dir la resposta correcta, la resposta...
L'estàndard, la que surt a la Wikipedia,
la,
si vols.
Políticament correcta, no? Que és que la definició legal d'aquests centres són legals, i surten a la llei d'estrangeria,
sí.
I tenen com a objectiu dur a terme una mesura cautelar de privació de llibertat d'aquelles persones que tenen una ordre d'expulsió pendent d'execució. Una ordre d'expulsió del territori espanyol, el territori europeu, en realitat, i que estan a l'espera de que se'ls expulsi, i mentrestant poden, de manera cautelar, poden ser privats de llibertat en aquests centres. Llavors, això vol dir que la naturalesa és temporal i només al servei d'una expulsió o d'una deportació. O sigui, ningú ha d'estar tancat al CIE si no hi ha realment una ordre d'expulsió o un procediment d'expulsió que estigui pendent d'execució. Això és la definició. Com que tu has mencionat unes dades, no?, de l'escàs, no?, o del desigual èxit que tenen les expulsions, no?, i aquests internaments...
50%, jo he posat repatriat, tu parles d'expulsió, i la resta directament posats en llibertat. En 10 anys, gairebé 11 anys.
Sí, podríem parlar a Barcelona fins i tot d'un 60%.
60%, pugem una mica més aquí.
Sí, aquestes són dades
generals
de l'Estat. Sí. Per tant, diríem que més de la meitat, només la majoria de les persones que passen, no?, aquesta situació, que és una situació traumàtica, no?, estar privat de llibertat per una qüestió d'estrangeria, doncs finalment no són expulsades, o sigui que tornen al carrer i, per tant, diríem que la funció legal per la qual havien estat detingudes i enterrades doncs no s'ha complert, no? Per tant, llavors vaig a la segona resposta, no? Per a què aquest internament? Quina és la funció, llavors, realment, no? Llavors jo et diria que la funció té una funció de caire psicològic, no?, de caire de càstig, no?, davant d'aquestes persones que estan en una situació irregular i que el poder els hi envia un missatge de compte, perquè quan nosaltres vulguem et podem internar, et podem privar de llibertat, que després potser no t'expulsem, però que sàpigues que tu no estàs dins de la llei, no? Estàs incomplint-la, estàs infringint la llei i, per tant, estàs a la nostra disposició. Jo crec que aquesta és una espasa de Damocles que està per sobre de moltes persones migrants, no? I la gent camina pel carrer i viu al nostre país també amb aquesta por, no? A persones atemorides. Jo crec que la funció també és una funció d'atemorir. Diem que els CIEs criminalitzen, no? I en relació amb això, hi ha una funció de tranquil·litzar la societat civil, l'autòctona, vull dir, no? Es tracta de donar una falsa, segons les dades, per mi és una falsa imatge de seguretat i de control de la immigració regular. Aquest no, desideràtum, no?, que la immigració regular, no?, és una de les consignes de les electorals, no?, de les contestes polítiques, doncs es tracta de dir, bueno, sí, nosaltres mantenim el poder, no?, des del poder mantenim el control i el poder de decidir aquest control, no?, dels fluxos migratoris. Però realment és un maquillatge. Però es transmet a la societat aquest missatge, no?, que en realitat, doncs, jo crec que és més psicològic, no?, que real. Clar, llavors, una cosa és el paper, la llei d'estrangeria, que és la primera cosa que he dit, i després hi ha aquesta funció social que és diferent interpretada si ets una persona immigrant que si ets una persona d'aquí del país.
Josecho, perquè quedi clar, perquè clar, quan parlem de centres d'internament, el primer que probablement pensa la gent que ens escolta o que escolta parlar d'ells és que aquestes persones que estan allà internades contra la seva voluntat és perquè han comès algun delicte. És com una presó, però no té res a veure. No només, és només que han arribat aquí fora de la llei, com tu deies, fora de la llei establerta.
Estan infringint la llei d'estrangeria. Podien haver vingut, eh? La majoria, de fet, ha entrat a territori de manera legal, amb un visat, amb un permís d'entrada, eh? No dic que no.
Sí.
El que passa que en el transcorregut el temps i llavors no han pogut renovar aquests visats o han demanat papers i no els han aconseguit. Llavors sí que esdevenen en situació regular. Però això és una qüestió administrativa, sí, és una qüestió de la llei d'estrangeria. Sí, sí, sí. La veritat és que podríem dir, bueno, és un joc, està sota gestió i control de la Policia Nacional, del Ministeri de l'Interior, per tant no és una presó en el sentit que, no sé, la Generalitat de Catalunya, no? La Direcció General dels Serveis Penitenciaris, no? No és això, no, és una qüestió directament del Ministeri de l'Interior. El que passa que a la pràctica sí que és el funcionament, no? Les condicions, la infraestructura és carcelària, no? Si preguntessis als meus fills petits, sí, li si estiguessin aquí, què és el CIE? On va l'AITA? No? El sí. Papà on va a treballar? I et dirien, perquè m'ho han dit, no? Però a la presó dels migrants, no? Dels immigrants, la presó dels immigrants. Bueno, és aquesta la mirada d'un nen petit, perquè és pura, és directa, no? No té més, realment.
Diu la veritat, no? Ja ho diuen. Els nens diuen la veritat. Josecho, com és el CIE de Barcelona? Com funciona? Qui acaba allà? En quines condicions viu? Moltes preguntes, però
sí.
per conèixer.
El CIE primer està a la zona franca. A la zona franca. És un lloc que, bueno, has d'arribar. La primera vegada és molt probable que perdis, que no arribis, i fins ara que tenim els GPS, i tot el
sí,
Google
sí,
Earth, i exacte. Google Maps, però no és fàcil, o sigui, has d'arribar i està al final de la zona franca, i llavors això també és un missatge, no?, d'un lloc inhòspit, d'un lloc allunyat. Aquestes persones, doncs, tenen, les que estan tancades, tenen més dificultat per ser visitades, no?, perquè els seus familiars, les persones que són allegades, no?, que estan a prop, doncs que puguin arribar, perquè el lloc no ho facilita, no hi ha prous serveis públics de transport, el metro que està 20 minuts caminant després de l'última parada de la nova línia de metro.
La nova aquella, sí.
Està molt, molt... Bueno, no és fàcil arribar.
No és fàcil.
Que,
vale.
On és? Pues, diem Barcelona, perquè és el municipi de Barcelona, però clar, el nostre imaginari gairebé és el Prat, és el final de Barcelona, no? Uh-huh. I és un lloc que està, com he dit abans, gestionat per Policia Nacional, el Cos Nacional de Policia, i ara actualment, mira, hi ha la capacitat són unes 140 persones que poden ser tancades, l'aforament, diríem,
sí.
I amb una novetat, que és el de l'1 de gener de 2023, a més del mòdul, d'un mòdul per a tancar homes, ja s'ha obert un mòdul per tancar dones. Hi ha un mòdul de dones des de l'1 de gener del 23 i hi ha un grup petit de possibilitat, del mòdul és petit, de tancar dones. Més o menys entre 10-15 dones que estan tancades.
A banda d'aquests 140.
Sí, per tant, bueno, això des del... Havia hagut, des del 2007-2008, havia hagut dones, però havia deixat d'haver dones a Barcelona. Uh-huh. I això afegeix una certa dificultat de visitar, perquè les dones pues, solen reunir perfils de vulnerabilització més gran, no? De persones que estan més despenjades, no?, de les xarxes comunitàries, que venen del món, bueno, pues de la presó a vegades, del món de la prostitució, del món de... No? Que de la trata. I llavors és complicat, és més complicat i és un repte per nosaltres, per Migrastudium, entrar en contacte amb elles i acompanyar-les, no?, en el nostre servei.
Ho heu aconseguit en algun moment?
Sí, hem visitat algunes poquetes, sí.
La persona... Quant de temps passa una persona?
Com a màxim ha d'estar 60 dies, i això sí que es compleix.
Es compleix, eh?
Sí, perquè a més hi ha un control judicial del termini. I, per tant, aquí no hi ha... Són faves comptades, i són si el 59, dia 59, no l'han expulsat, és més... És difícil que no...
Que l'expulsin.
Que l'expulsin, i ja està, no? És complicat. I no, aquí certament es compleixen els terminis, però, bueno, són 2 mesos de vida, no?, en aquests jocs, i no és fàcil tampoc l'acompanyament, no és igual que una presó, perquè en una presó pots estar mesos, no?, acompanyant algú i tenir un vincle, un lligam amb ella.
Clar, aquí és molt fugaç, però, és molt fugaç.
Sí. Això també afegeix, doncs, bueno, molt angoixa, no?, molta angoixa, perquè en el fons les persones que estan aquí tancades no saben quan les expulsaran, si és que les expulsaran o no, i no saben quan. Llavors hi ha un temps d'alerta molt, molt angoixant. Jo crec que és, fins i tot és pitjor que la presó en aquest sentit, perquè en una presó tu saps que tal dia, no?, acabes condemna i que sortiràs en llibertat. I bueno, doncs més o menys tens aquest horitzó en el calendari i vas marcant un dia menys, un dia menys. Mm. I ja està. Però el CIE no saps si demà et diran prepara les teves coses que marxes expulsat, o si arribarà el dia 60 i no t'han expulsat i llavors sortiràs al carrer, o és que no ho saps. Llavors aquesta incertesa també jo crec que afegeix crueldat, no? Hi ha una sensació de que les persones, la pròpia desinformació sobre aquests
fets. Sí, sí, per suposat, sí.
Això jo crec que afegeix una angoixa que tampoc és justa, no?
Aquests centres també són a Europa?
Sí, sí, sí.
I funcionen de manera similar?
Funcionen de manera similar. Hi ha una directiva, la directiva de retorn de l'any 2008, que regula l'internament, que és aquesta mesura cautelar, i cada estat membre de la Unió doncs, ha transposat aquesta directiva d'una manera més o menys pròpia, no? Ja. Certament, quan jo vaig a trobades, no?, amb altres companys o companyes advocates europeus, la situació a Espanya a nivell de termini, per exemple, aquests dos mesos d'internament,
sí, sí,
doncs sol ser el termini més curt.
És el més curt. Sí.
La directiva preveu fins a 6 mesos,
vale,
el termini d'internament, per exemple, no?
Clar, ara volia demanar-te també, és que m'has atrapat en tot el que expliques, perquè ja quan estava llegint em va interessar molt, jo sabia de l'existència d'aquests centres, tot i que no és un tema que surti gairebé mai enlloc. Uh-huh. Tinc la sensació que no es parla el que s'hauria de parlar. Però ara t'estic escoltant i el tema és... heu fet aquestes xerrades que comentàvem al principi, debat entre vosaltres, reflexió... Volia demanar-te quines conclusions o per on van anar aquests plantejaments, però crec que la pregunta que vull fer-te de veritat és què voleu que es faci? Uh-huh. Què seria... Què demaneu? A qui li demaneu? Què ha de passar amb aquests centres? Mm-hmm. Perquè sigui just.
Nosaltres pensem que directament no caldrien, no? No són necessaris. Uh-huh. Si hi ha, des del punt de vista també d'eficiència, de sostenibilitat econòmica, són dispositius molt cars, uh-huh, que no serveixen a la finalitat pel qual estan dissenyades, uh-huh, ben bé. I jo crec... Jo i el Migrastudium, no?, i les entitats que anem al Servei Jesuït de Migrants, creiem que s'han de tancar. Creiem que per expulsar algú no cal tancar-lo, no? Moltes de les persones que visitem són persones que ja vivien aquí, en situació regular, però ja vivien aquí, tenien contactes, tenien familiars, vincles de parentius, xarxes comunitàries, i simplement el que s'ha fet és treure-les d'aquestes xarxes, d'aquesta vida, no? Mm. I traslladar-les al CIE per expulsar-les, però podies expulsar-les també sense haver de privar-les de llibertat, no? Creiem que hi ha altres vies de poder executar les expulsions. A més que hi ha un punt de certa loteria o d'arbitrarietat.
Mira,
trobem moltes persones del Marroc.
Mostra't el cap. És que estava pensant, quin criteri és arbitrarietat?
No
sabries
dir. És que no hi ha criteri per això, no?
Ja. Sí, sí.
A vegades,
és el que em temia, sí.
Perquè hi ha persones d'una nacionalitat més acusada, no? Per què? Ja. No? Diria, és que és pur racisme, realment, no? Perquè persones irregulars, en situació irregular, hi hauria moltes de molts països, no? I en canvi, doncs, trobem el 80% de les persones tancades a Barcelona són marroquines.
Clar.
I de dones, moltes són dones de països de l'est europeus.
Val.
No?
M'has de respondre a tota pastilla, però vull fer-te la pregunta. Josecho, la pregunta és... aconseguireu el que demaneu? Que es tanquin aquests centres?
La tendència és que no. Sí, no som realistes, clar.
És que,
de fet, s'està construint el CIE més gran d'Europa, s'està construint a Algeciras. que és el CIE Botafós, 500 persones. Serà el més gran d'Europa. 500 places, no? Multiplicarà per 4 les places de Barcelona. O sigui, la realitat, la tendència europea, no només espanyola, la tendència europea és a fer més grans els TIE, a fer més internament, i el Pacte Europeu de Migracions Asil dona pistes d'això, eh? Uh-huh.
José Cho, ets advocat, ets el responsable de l'àrea CIE de la Fundació Migra Studium, m'heu fet aquesta xerrada, avui ens has visitat i ha estat una entrevista intensa. Per mi ha estat, jo crec que interessantíssima. Hem de donar veu a aquestes circumstàncies perquè em sembla com anacrònic. O sigui, jo t'estava escoltant i dic, serà possible? Em sembla com que està fora de la nostra realitat, que no encaixa amb els discursos que escoltem. És una cosa com per mi molt sorprenent i molt trista. No tenim temps per més, però t'agraeixo moltíssim aquest retrat que ens has fet del que es viu i del que viuen certes persones i de la vostra tasca i la vostra lluita. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres també per la sensibilitat.
Solo voy con mi pena.
La cançó Clandestino de Manu Chao ens recorda aquesta crua realitat d'aquells que es veuen obligats a viure en la clandestinitat a causa de les dificultats migratòries. És un món on les fronteres poden esdevenir barreres insalvables. És fonamental reflexionar sobre la necessitat de polítiques migratòries més humanes i compassives que reconeguin la dignitat i els drets de totes les persones independentment del seu origen. Clandestino, l'estem escoltant de fons, ens convida a empatitzar amb aquestes experiències dels migrants. Jo crec que en aquest programa, si heu escoltat una mica i sentit amb el cor, ho heu pogut fer. Empatitzar amb l'experiència dels migrants i a treballar junts i recolzar a qui treballa per construir aquest món una mica més inclusiu, solidari i més just. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Fins la propera setmana. Perdido.